En tant, doncs, quan entra algú al vestidor que potser no ho sap i no acostuma a veure-la així, doncs, veure com està meditant, doncs, provoca anècdotes divertides, com ara sentirem aquest moment en què explica precisament això.
It just helps me to be always prepared in exactly the same in the same way for every single game. There's a funny situation with Mark Ter Stegen. He told me that
ara ho explica.
His son came into the dressing room before the game and everybody was just doing their own thing, and I was meditating. And he said, "Daddy, why is Chesney sleeping?"
Explica un d'aquests moments que entra el fill de Ter Stegen al vestidor i el veu i diu i li pregunta a Ter Stegen, però papa, per què està dormint ell? No? Bé, ho explica divertit, però sí que és cert que és una de les coses que fa Stensne, que és meditar i que li ha anat molt bé. I altres coses que diu en aquesta entrevista a Barça One, per exemple, del seu futur, diu que quan ell va fitxar reconeix que ell es veia el juny tornar de Marbella, que no pensava més enllà que aquests mesos, però bé, que ara tot és diferent i és una mica que deixa la porta oberta, a veure què passa.
És que això també té sentit, és a dir, si tu tornes de la retirada perquè et fa il·lusió jugar al Barça, ara que les coses et van bé i que fins a nova ordre ets el porter titular, tindria, des del meu punt de vista, poc sentit dir no, jo l'estic viant.
Bé, depèn del motiu que el portés a la retirada, vull dir, si ell es va retirar perquè ja en tenia prou de futbol, una cosa és mentalment preparar-te per 6 mesos i una altra cosa és...
No, però es va retirar bàsicament perquè la Juve no la va renovar i perquè ell comptava, i explica l'entrevista, que comptava continuar un any més, acabava de néixer la segona filla, volia estar...
No li venia de gust una altra aventura,
efectivament.
Excepte la del Barça.
Efectivament.
Aquesta pregunta la faig cada setmana, però quan torna Ter Stegen? Pot ser que torni abans que acabi la temporada?
Ell vol intentar el maig,
però seria
complicat.
El maig, jugant a tots els títols...
És difícil,
no? L'any passat ho va fer el Madrid a la final de la Champions.
I pel que fa a la continuïtat de Chense, una cosa és continuar com a porter titular,
clar,
i una altra cosa continuar
per ser
suplent, és a dir, entrenant-te cada dia, viatjant i no jugar.
Que Chense va estar... Tres mesos sent suplent, i jo pensava, home, aquest tio al final dirà a mi per què m'heu fet tenir, i al contrari.
Però tenia una raó. Tenia una raó,
entre cometes, han complert l'objectiu que ell es va proposar.
Però,
és, jo surto de la retirada per jugar. Home, s'havia de posar en forma, no? Surto de la retirada per jugar.
Jo crec que ell parteix de la base que si hi ha Ter Stegen, jugarà Ter Stegen, no jugarà ell.
Bueno, però no jugarà tot.
Falta veure...
Jugar la Copa, si Flick és més generós, camina aquí penyes.
Ja en parlarem, però sens dubte és una de les incògnites d'aquest estiu, si el porter polonès del Barça continuarà o no la temporada vinent.
I després, altres curiositats, quan va arribar, que dèiem, s'ha de posar en forma, va arribar amb 3 quilos de sobrepès.
Sí.
Que tampoc em sembla cap bestia.
Així per nosaltres 3 quilos no estan, no? Però per un esportista d'elit,
sí, home...
Saps
aquells
quilos que a
vegades
costen... Deia que estava menjant pizza i bevent cervesa. Tampoc esperava jo que...
És veritat que per la vida que explicava que tenia 3 quilos tampoc és tant.
No, la veritat.
Jo ho veig molt a subir. No.
L'estrès el compraria ja, no?
També us dic que ara que els deu haver perdut, a mi continua semblant que... Aixecar-se i tal.
No,
serien molt àgils, però...
És que és molt alt i és una envergadura molt gran.
Quan no et volen dir aquestes gràcies, que és de carcassa gran.
Sí,
el Boden,
home, el que és evident és que és lent tot. Quan es llença a terra...
Si cau, per tornar-se a aixecar,
costa una mica,
costa una mica el tema.
D'aprofitar avui que el salmurri el tenim al mobile.
No, crec que està per aquí. És estrany que no entri.
No cal.
I el seu fill, és del Madrid.
El fill Stens és del Madrid?
Era fins fa molt poc, fins a entrevista, jo crec que era demà. No. Perquè diu que flipava molt amb els cromos d'Mbappé i Vinícius, per tant és de fa poc, que era del Madrid.
D'aquest any.
Però que ja l'han convertit. Ara ja l'han convertit.
Mbappé és quan el seu pare ja jugava al Barça.
No, abans.
Abans de fitxar, aquells 2 mesos.
Setembre-octubre.
Hauríem de revisar si a últims fitxatges d'aquest any Stens ne surt o va arribar tan tard que ni això.
Actualitzacions dels cromos. I que jo crec que estem perdent una, com us diré, una oportunitat de tenir un gran presentador d'un show.
Sí, ho fa molt bé.
Perquè ho fa molt bé i a ell li agrada.
Parla bé,
Diu que això de que l'Arsenal, quan era juvenil, li van fer molt coach de parlar en públic i de fer aquestes coses, i escolta, ell s'hi troba en aquest paper de presentar programes.
Sí, hi ha un vídeo a l'Arsenal que és... terrible, que jo no sé qual és,
però que toca el piano, hi ha un que toca el piano.
Sí, i que canta horrible, i que diu que està a internet i que mai...
A l'Arsenal no els ensenyava a ser porters, però a fer shows...
Li va escriure, la seva dona és cantant, li va escriure la lletra d'una cançó, Stensne, amb ella.
L'única cosa que no vull que faci Stensne és cantar. Sí, la resta d'activitats se les pot permetre, però un porter cantant no m'arrufa. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Avui, bé, retard relativa de 5 minuts sobre l'horari previst. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, avui a la sintonia de Catalunya Informació, amb quins continguts?
Doncs avui parlarem d'un dia molt complicat de mobilitat, amb aquest accident que hi ha hagut entre dos autocars a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Un autocar portava creueristes del port, estaven baixant, i un per darrere que venia amb estudiants italians d'Erasmus o d'edats ja, perquè no hi ha menors ferits. El cas és que venien d'algun poble de la costa i han topat per darrere. Venien de Lloret de Mar, segurament, han arribat a Barcelona i han topat per darrere amb un dels autocars aturat. Hi ha 51 ferits, però 4 d'ells estan en estat crític. Per tant, seguirem l'evolució d'aquestes persones. En un dia, com dic, molt complicat també els trens, perquè fa poca estona que s'ha restablert la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Aquí el que hi ha hagut és una incidència a l'R2 sud de Rodalies que ha obligat a aturar la circulació, com deia. El dia que era important perquè reprenia també la circulació de trens regionals entre Barcelona i Tarragona, havia estat 5 mesos aturada per unes obres importants, per exemple, en el túnel de Roda de Barà. S'ha reobert. A dintre, en el primer viatge, hi havia fins i tot la consellera de Territori, i ha estat un primer viatge també amb retards de 50 minuts. És una bona notícia, però de nou molts passatgers s'han queixat de tot això. El dia també que ha començat el Mobile World Congress, amb xifres, com sempre, macroastronòmiques, amb 2.700 expositors, s'espera que hi passin 100.000 visitants, en un any molt dominat per la intel·ligència artificial. Recordo una de les primeres cobertures que vaig fer al Mobile World Congress, que vaig quedar sorprès perquè els mòbils ja els podies tocar amb el dit a la pantalla. Era l'any de les pantalles mòbils, després va venir l'internet de les coses, anava... Doncs aquest any és, sens dubte, el de la intel·ligència artificial. Parlarem també de venda de cotxes. La Unió Europea tenia un pla per fabricar-ne molts d'elèctrics, i si no hi podia haver multes, perquè es vol reduir enviar CO2 al medi ambient. Eren mesures d'ecologia, però la competència està sent feroge amb els Estats Units i la Xina, i avui hem sabut que tot això no passarà com a mínim fins al 2027. Hem rebut també les vendes de cotxes dels últims mesos, i hi ha una dada que crida l'atenció, que intentarem analitzar, i és que mentre puja la venda de cotxes elèctrics, puja bastant, en canvi cauen els Teslas, però de manera molt, molt contundent. Entre gener i febrer s'han reduït les vendes un 44%. Ja hi havia gent que es preguntava si això té alguna cosa a veure amb intentar no comprar-li cotxes a un senyor com Elon Musk, o si és que s'estan esperant a un nou Tesla que ha d'arribar. Ho intentarem analitzar, perquè la dada és realment contundent. Parlarem també de brutalisme arquitectònic. Aquesta matinada hi ha hagut la gala dels Oscars, la segona pel·lícula que ha guanyat més Oscars, amb 3, ha estat de Brutalist, i parlarem d'aquest estil arquitectònic amb Benedetta Tagliablu, l'arquitecte que en sap molt, i ens explicarà, per exemple, a Catalunya on podem trobar aquest estil amb tant formigó i poca filigrana. I finalment ens visita Toni Padilla, i avui parlarem, a partir del que ha passat aquest cap de setmana amb Sandor Martín, aquest boxejador que ha arribat a la final, tot i que no ha guanyat, molt ajustat els punts...
Amb certa polèmica,
sí.
Força polèmica.
Sí, de 3 àrbitres, 2 li havien donat la un li ha donat la victòria a ell, 2 no, però el cas és que s'ho fa venir bé el Toni Padilla, primera per explicar que no hi ha hagut mai un campió del món de boxe català, però sí un altre que va estar en la mateixa posició que el Sandor, és Josep Gironès, que va acabar després fent d'escorta Josep Companys. Sí. A Lluís, Lluís Companys.
Caram.
Sí, sí, el president
de la Generalitat. Ens explicà que l'últim que havia estat a punt era de fa gairebé un segle, però...
Doncs aquí lliga. No sabíem... tot això passava en el temps de la República. Es veu que hi arribava a haver 40.000 persones veient campionats aquí a l'estadi Lluís Companys.
Barcelona ha tingut tota la vida una tradició de boxa molt important. Ara ja fa anys que no, però...
Doncs en aquesta tradició tan potent hi havia gent a Gràcia molt bona, per exemple el Josep Gironès.
Jo mateix.
Veus? I què va passar? Doncs que se'n van anar a l'exili i a l'hora de triar escortes, evidentment, els boxejadors eren... Els púgils eren gent interessant.
Canviant de tema, el brutalisme arquitectònic, quin edifici hi ha aquí a Barcelona? Perquè m'agradaria.
N'hi ha. Jo ara no t'ho sé dir, però n'hi ha molts. Ens ho repassarà la Benedetta, la tindrem en directe, però jo de vegades m'hi fixo i em veig. Això ve del Regne Unit, però n'hi ha tampoc molts de l'època soviètica i en podem trobar a Catalunya segur.
Molt bé, ho buscarem. Salva, guarda'm aquest moment del programa per quan el cap de continguts digui no, és que s'han allargat molt els titulars.
No, però això és... Interessuant.
Sí, no, és molt
clar, nosaltres també interactuem molt, sí. Marcos. Però, aquest és el problema.
A tres quarts de nou
l'espontanietat és molt bona, però desmunta les escaletes.
Va, a les 10 al Catalunya Nit, avui a la sintonia de Catalunya Informació amb un munt de continguts, ja ho veieu. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I els amics de Ral de Vinyó, ja ho sabeu, és dilluns i vol dir que aquesta raça rústica de porc de casa nostra et regala un pack d'espatlla curada llescada perquè pugueu gaudir-ho durant un embot bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93-201-7474. El Marcos ja té el seu pack, l'Anaïs i el Dani, que ja hi eren dilluns passat.
Encara queda a casa.
A mi no. Encara et queda,
I molt bo, Molt bo.
No reclameu més, Ja, no és de Ral de Vinyó, ja us han regalat el pack de cortesia.
Però ara ho hem de consolidar, això.
Estómagos agradecidos.
I hem de consolidar, diu l'Anaïs. Va, en aquesta primera hora del Tot Costa, podeu recuperar el Torquelab. Avui reflexionàvem sobre les opcions d'Olmo i de Gavi, que són probablement el gran dubte de l'11 de Flick de cara a dimecres contra la Benfica. Hi ha hagut ple aquí a la taula respecte que l'aposta hauria de ser Dani Olmo, i també hi ha hagut ple perquè on més opcions té el Barça pel que fa a les competicions és a la Lliga. Hi ha hagut la discrepància d'Anaïs, diu que compta amb el Benfica, que ens hem tornat bojos en pensar que el Barça pugui arribar lluny a la...
No.
Jo no he dit això. Jo no he dit això, però què és
exactament? Exactament, no és això. No, exactament, no és això. Aneu a recuperar la primera volta i allà un diari.
El Barça està eliminat de la Champions.
No ha dit això. No ha dit això.
Ni presentar-se al partit.
Feu-li cas al director de continguts d'aquest programa.
No ha dit això.
No he dit això.
No, és que m'agrada molt. M'agrada molt això.
Montse Solà s'endú el lot de Ral de Vinyó i, efectivament, l'Anaïs Martí ha qüestionat que...
No ha qüestionat això.
Vagi pel
costat del
fàcil
del... Que, a més, triga molt poc. En 5 minuts ja estarà.
Sí, de seguida el tindreu
a la hora, ja està.
A disposició. Vinga, va, que hem d'anar a Vila-real.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ja hi hem passat a l'inici del programa, en aquell moment per tranquil·litzar meteorològicament el personal. Ara, esportivament parlant, hola Sergi, hola Sònia.
Què tal,
hola,
companys?
És no ser-hi jo i el pop-up es torna una bogeria, eh?
Sí, absolutament. D'aquí a tres quarts...
Tot el programa és estarota, Sònia.
Clar, serà això, sí.
D'aquí a tres quarts d'hora, mal comptats, arrenca el Villarreal l'Espanyol, partit que en cas de guanyar-lo seria... Vaja, una autèntica...
Una campanada grossa, sí, jo crec que avui.
Això per una banda...
Avui signem l'empat, no?
Oh, i tant.
Jo crec que sí, però vaja, posem-ho en el millor dels casos. Si l'Espanyol guanyés avui, se n'aniria als 30 punts i quedaria 6 per damunt del descens que ara marca el València. Vaja, una situació inimaginable fa algunes setmanes. Sergi, amb qui surt Manolo González?
Doncs mira, Joan Garcia a la porteria és el mateix 11 del dia de l'Alavés, eh? Omar, Cumbula, Cabrera i Romero en defensa. Al mig del camp juguen Pol, Urco i Kral, Kral segurament una mica més avançat. A la dreta, Jofre, a l'esquerra, Puado, i Roberto serà el jugador més en punta.
Normalment ho faig ja al revés, i d'aquí que el Sergi i la Sònia els mirin sorpresos. Sí, sí, l'11 li pregunto a la
no
Sònia,
res,
però vés a saber. Sònia, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Qui juga, Sònia, qui juga?
Mira, diré una cosa que no t'ha dit el Sergi, que m'imagino que ja la sabeu, però és que Romero finalment jugarà, que l'Espanyol ha pagat la clàusula de la por, i per tant...
Quan era?
Juga.
No se sap, era poqueta cosa. I, Sònia, podries destacar també que l'Espanyol juga...
Ah, sí, que és el tercer partit consecutiu que Manuel González fa servir aquest 11. No sí, havia no, passat no, en tota no, la temporada.
Molt ben vist, però no em referia a això.
Ah, no? Perdona. A què et referies?
Avui no.
Saps quan la cosa flueix? Avui no.
Estem desafinant avui.
A l'Espanyol, a l'eix de la defensa, juga a Cumbula, i a l'eix de la defensa del Villarreal juga a Cambuala.
És una tonteria.
A mi no em sembla...
Això el preocupa molt perquè ja veu que no estarà fi avui.
No, és que a mi no em sembla cap tonteria. És a dir, dieu-me dos centrals amb dos equips rivals que no siguin de la mateixa nacionalitat i que s'assemblin tant en el nom. Cumbula i Cambuala.
Fem apostes a veure quantes vegades t'equivocaràs.
No us sembla molt curiós, això?
Ja, el programa ha començat amb la broma de Sant Madí, que jo he aplaudit en el seu moment.
Una broma que no entén ningú.
Una hora després veig que era un avançament de que el programa no aniria bé.
Deixa'm dir-te que plou ara força a l'estadi de la Ceràmica, que ha començat a ploure fa uns minuts i que plou amb intensitat.
Tot i això, el terreny d'això que està perfectes condicions, eh?
Sí,
molt bé,
sí.
Doncs que duri. A partir de les 9 al partit, a 3:15, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, el tot gira d'aquest Villarreal Espanyol. Sergi, Sònia, bona transmissió, gràcies.
Fins ara. Adéu.
Això és avui a les 9, demà a les 9 al Santiago Bernabéu, Madrid, Atlètic de Madrid, anada dels vuitens de final de la Champions. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ja hem escoltat els dos entrenadors i fins i tot alguna de les estrelles d'aquest duel. Amb què et quedes?
Doncs mira, amb els dubtes que té Ancelotti d'inici, diu que no sap si podrà comptar amb Valverde o no, perquè té problemes físics, i si no juga sí que ha deixat clar que qui ho faria en el seu lloc és Lucas Vázquez. També li han preguntat al tècnic del Madrid per les baixes, de Bellingham per sanció i Ceballos per lesió, i ha acabat explicant que no pensen reforçar el mig camp per aquest partit i treure-ho davanter, sinó que el Madrid jugarà com juga sempre. Ha dit Ancelotti que li agradaria repetir un partit com el del City, però creu que serà una eliminatòria molt més igualada.
Serà una eliminatòria igualada i se va decidir, obviamente, en el partido de vuelta. L'objetivo de mañana es de jugar bien, de tomar una ventaja para el partido de vuelta. Nada más, el partido es igualado, competido, y no podemos pensar de tomar una gran ventaja mañana. No es posible. Eliminatòria va ser absolutamente igualada hasta el final.
I després qui ha parlat també és Vinícius, i devia fer molt temps que no parlava perquè els periodistes han aprofitat per preguntar-li de qüestions que van passar fa mesos. Per exemple, li han preguntat per l'últim debat dels àrbitres i ha dit que prefereix l'arbitratge europeu perquè els àrbitres a Europa protegeixen més els jugadors que no pas a la Lliga. Reconeix que a vegades el camp fa coses que no ha de fer, però recorda que només té 24 anys i que els partits s'escalfa i passen coses que no haurien de passar. I també li han preguntat per la pilota d'or i ha explicat com va anar el fet de que finalment no anés a la gala en saber que no seria el guanyador de la pilota d'or.
Yo hago lo que el club manda y el club me ha pedido para quedarme en Madrid, me he quedado tranquilo y ahora vamos por las próximas.
Doncs sorpresa, perquè alguns pensaven que havia estat el propi Vinícius que havia decidit no anar i que el club li havia donat suport.
No és que alguns ho pensessin, és que el Madrid es va encarregar de filtrar-ho aquell dia, que el jugador havia dit que no hi anaven, saber que no li donaven la pilota d'or i que el Madrid, en solidaritat, no hi desplaçava expedició. Si Vinícius té raó, la cosa és totalment al revés, i a mi la veritat és que se me'n fot perquè no hi van anar, però si jo fos Vinícius estaria emprenyat com una mona perquè m'han fet quedar com un malcriat a mi. Però vaja.
I em fa molta gràcia que digui que només tinc 24 anys, sí, i per això la Liu, això... la Min té 17, o sigui, sí, 7 sí. anys menys, i li preguntes pels àrbitres i diu que s'ha de respectar i que tenen una feina molt difícil.
Pel que fa l'Atlètic de Madrid, Ruth, alguna cosa destacada dels Xolo Boys?
Ha deixat pocs titulars Simeone, però sí que l'hem vist content i fins i tot fent broma. Per exemple, hi havia el periodista del País, Ladislau Moñino, que li deia que l'Atlètic de Madrid està tenint molt bons resultats amb el seu joc a la contra, i Simeone li feia broma dient-li que entenia que a ell no li agradava aquest tipus de joc i que, per tant, que destaqués això com una cosa positiva, sobretot el paper en aquestes contres de Julián, doncs li semblava positiu. Li ha fet repetir diverses vegades que li agradava aquestes contres de l'Atlètic de Madrid. Per tant, estava distès, estava content. No podrà comptar ni amb Coque ni amb Azpilicueta, i compta també amb Jiménez i Correa, perquè si veuen una targeta doncs es perdrien el partit de tornada.
Doncs sí, aquests són els advertits de l'Atlètic de Madrid. Recordeu que el Madrid no podrà comptar per sanció amb Jude Bellingham, que tampoc va poder jugar el dissabte al camp del Betis. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Passem un moment per Madrid. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, què tal, com esteu?
A veure, com t'ho pregunto. Ara mateix, el sentit comú diu que l'Atlètic de Madrid està millor, i fins i tot diria que és millor equip que el Madrid, i en canvi no conec gairebé ningú que pensi que no passarà al Madrid, és a dir, que tothom dona per favorit al Madrid. És així?
Sí, sí, sí. Sí, perquè el que acostuma a passar més en aquests casos és la història del Madrid a la Champions, no? I està molt clar que és la seva competició per excel·lència. Per tant, tots sabem que totes aquestes dades de que, per exemple, totes les vegades que s'han enfrontat en Copa d'Europa o en Champions, el Madrid i l'Atlètic sempre ha sortit guanyador del Real Madrid, doncs, home, això sembla jugar a favor del Madrid, no? Però, clar, també hi ha lectures diferents d'aquesta. Vull dir, tot depèn de l'ampolla mig buida o mig plena, no? Perquè és cert això, també és cert que l'última vegada que es van enfrontar amb dos rivals en una competició a Europa, que va ser la Supercopa d'Europa, el bany que li va fer l'Atlètic al Madrid, que va ser la Supercopa de Tallinn, ja queda molt llunyana. Per tant, si fem cas d'aquests antecedents, home, juguen a favor del Madrid, perquè és la seva competició. Però si mires el moment de cadascun dels equips, aleshores és on t'hi trobes que realment aquest optimisme desmesurat respecte al paper de favorit del Madrid no se sosté, no? Tenint en compte la temporada que porta. A veure, quin és el problema del Madrid? El problema del Madrid és que es colleix els partits. Això ja ho ha dit fins i tot el seu entrenador.
Sí, sí.
Em sembla que el partit de demà... Reiteradament. Sí, ho ha dit un parell o tres de vegades al llarg de la temporada. Però, escolta'm, és que el partit de demà és un d'aquests que té marcats com a... el tinc que guanyar, això està clar, no? I més tenint en compte que la tornada és al Metropolitano. Per tant, cal esperar que demà facin un partit ben diferent, per exemple, al partit que els va enfrontar el Betis, no? No sé, jo això dels favorits, insisteixo, si mirem els moments, jo crec que estan, a mi, objectivament, en un millor moment de joc a l'Atlètic de Madrid, sí. Però aquests derbis ja sabem tots com... Sabem com comencen, però no sabem com acaben.
Perquè el Madrid, Maria Josep, que Ancelotti està disgustat amb el rendiment de l'equip és evident, però també, abans ho comentàvem, que va fer la sensació, perquè ell mateix així ho va verbalitzar, que l'eliminatòria contra el City era un punt de partida i que el Madrid ja no pararia i ja ha parat. No? Ha tardat 3 setmanes i ja s'ha encallat. Vaja, de fet, s'ha encallat unes quantes vegades en partits de Lliga. Diries que l'autoestima blanca està intacta per allò de que som el rei de la Champions, etcètera?
Sí. Jo tinc la impressió que sí, vull dir, són jugadors que estan tan acostumats a guanyar, i sempre ho hem dit, el Madrid no necessita jugar bé per guanyar, i això vulguis que no acaba calant en els jugadors, o sigui que és la percepció que tenen o l'autopercepció que tenen, no? Això no vol dir que, vull dir, això et val, per exemple, en un City com el d'enguany. Li valdrà per un Atlètic de Madrid, per enfrontar-se a un Atlètic de Madrid com està en aquests moments l'Atlètic de Madrid, que ja el veu veure fa ben poc amb el Barcelona? Jo tinc dubtes, no? En qualsevol dels casos, és un partit que està molt estudiat també, com estava el partit de Copa, molt ben estudiat, mil·limètricament estudiat. Simeone té molt clar el que no vol del seu equip i el que vol. Per exemple, dos factors que jo crec que seran determinants, no? Primer de tot, que no corri, que el Real Madrid no corri, o sigui, el que ha de mirar o l'obsessió de Simeone és que el Madrid no corri, com sigui. I el segon element és una precisió millor en l'últim passe, que va ser el que li va mancar en l'últim partit de Lliga, no? O sigui, l'Atlètic va tenir opcions, però l'últim passe li va fallar i això no t'ho pots permetre. Per més que tinguis la tornada, que sigui una eliminatòria a 180 minuts, no t'ho pots permetre, no? Però controlant aquestes dues coses, jo crec que l'Atlètic està passant per un bon moment i té moltes opcions, no? Que el Madrid o que els jugadors del Madrid s'ho puguin arribar a creure, home, jo crec que demà sí que s'expulsaran, sí que ajudaran en defensa, sí que faran tot allò que els fa ser un equip menor, no? O menor del que ells es pensen, perquè demà sí que hi haurà sacrifici, hi haurà compromís. És que si demà no hi ha aquests dos factors, tela, vull dir, la temporada del Madrid.
Bé, doncs aquestes són les claus de la Maria Josep Hostalric abans d'aquest espectacular derbi madrileny als vuitens de final de la Champions, que, com us dèiem a l'inici, demà podreu seguir íntegrament a l'antena digital de Catalunya Ràdio en una versió extended del Tot Costa. Maria Josep, gràcies.
Una abraçada molt forta.
Us prego brevetat, ja ho hem tocat de passada abans, però per mi la reflexió és aquesta. Tots veiem que l'Atlètic de Madrid està millor, però gairebé no conec ningú, ho dic de veritat, que digui no, és que passarà l'Atlètic de Madrid perquè està millor.
50-50, però si em passa una pistola al cap et dic que passa l'Atlètic de Madrid.
Mira...
Però vull dir, és va contra tots els meus principis apostar contra el Madrid de la Champions perquè sempre m'emporto la patacada, però aquesta estadística per jugar, és una cosa per jugar, aquesta estadística que diu la Maria Josep, que té tota la realitat, per mi va en contra del Madrid. Si juguem els números...
Algun dia has de...
Vull dir, cada any que passa estem més a prop que l'Atlètic de Madrid, perquè no hi ha cap estadística a la història de la humanitat que es repeteix, bueno, a part d'alguna molt concreta, com que tot és servir humor, no hi ha cap que repeteixi sempre, totes les vegades, tots els anys, la història.
Està clar que algun dia passarà l'Atlètic de Madrid.
Quantes més vegades passi el Madrid, més a prop estem que passi l'Atlètic. Però més enllà d'aquesta estupidesa, a mi em sembla que l'Atlètic de Madrid, el millor equip que hi ha a Espanya, per mi, a la Lliga Espanyola, és el Barça.
Per mi també.
I l'Atlètic de Madrid li ha guanyat i li ha empatat un partit que sembla impossible d'empatar. Sí, sí. Per tant, jo crec que el que té més números és l'Atlètic de Madrid.
Continua guanyant partits que no mereix guanyar des del meu humil punt de vista, com el de dissabte contra l'Atlètic Club.
Jo crec que si hi ha una eliminatòria que ha de servir per trencar aquesta estadística és aquesta, perquè crec que ens trobem davant del millor Atlètic de Madrid, de tots els Atlètics de Madrid que
estan
hem vist en els últims anys. Si l'estadística en algun moment s'ha de trencar, ostres, quadraria bastant que fos ara.
Amb la tornada
a casa, amb una plantilla que jo crec que és la més completa i més àmplia de tota primera divisió, amb un Atlètic de Madrid que ha après a treballar els dos registres, que li ha guanyat el Barça, Julián Álvarez, no ho sé, crec que tenen molts ingredients. A partir d'aquí, no sóc optimista.
Jo tampoc. 1-1 al Metropolitano i 1-1 al Bernabéu.
I en els dos partits va ser superior al Madrid.
Correcte. A la Lliga. O sigui,
sí, sí. Bueno. És així.
Per mi, eh? Per mi també. Tot i els dos empats, el Madrid va ser millor en els dos partits.
Però deia la Maria Josep que l'objectiu és que no corri al Madrid i en l'últim partit no va córrer. Va tenir les seves ocasions, però no es va desbocar el partit com per dir, ui, ens estan atropellant Vinícius, Mbappé, etc. Bé, veurem què passa demà i la setmana vinent al Metropolitano. Va, que hem de tancar la plana futbolística amb baròmetre.
El baròmetre.
Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
Demano síntesi extrema, sobretot en la part que té a veure amb les possibles jugades polèmiques del cap de setmana. La primera, l'expulsió de Lustondo ahir a Montjuïc, mereix alguna mena de dubte?
Mereix el dubte de que Dani Olmo està a 30 metres, que no sabem amb exactitud si l'altra defensa podria arribar a interceptar la pilota. Per mi, decisió encertada, però no és tan clara com, com la gent es pensa a simple vista.
Molt bé, doncs discutible, però vermella pel Joan Fàbregas.
Per sort, Imanol va...
Sí.
Va tallar qualsevol
Imanol,
debat
el té més clar que és el que
de 3 dies.
La veritat, és que, l'honora, perquè podia haver activat la màquina i a ell li hauria servit per protegir-se del partit que havia fet el seu equip.
No, de fet, pel que diu, està bastant enfadat amb el seu equip més aviat.
A mi em va cridar l'atenció perquè l'Ustondo, quan deixa el terreny de joc, ni se'l mira. Passa pel costat.
Diu que ho havien
treballat.
També és veritat que, com diria el Santi Jiménez, de l'Ustondo tampoc és el llapis més esmolat del plumier de... No ho dic en el sentit intel·lectual, ho dic en el sentit... Vaja, que no és titular, no passa res. El Betis-Madrid, l'àrbitre assenyala un penal, per mi molt clar, de Rüdiger sobre Jesús, a l'extrem del Betis, però es queda a mitges, Joan.
Es queda totalment a mitges, perquè quan un jugador evita una ocasió manifesta gol, mitjançant una falta dins l'àrea, en aquest cas doncs l'àrbitre xiula penal, i normalment es rebaixa la sanció per no que no hi hagi aquest doble càstig que tant es queixaven els equips, no? Però això sempre passa quan el defensa intenta disputar la pilota. I el que fa Rüdiger és que, en aquest cas, Jesús Rodríguez té el control de la pilota i Rüdiger per darrere l'empeny. Per tant, no hi ha cap opció de disputa. Hernández, no sé per quin motiu, no el va expulsar, i al no fer-ho el VAR havia d'haver intervingut, perquè la decisió és molt clara, és una empenta, no hi ha disputa i, per tant, havia de ser vermella.
El VAR tampoc va intervenir, des del meu punt de vista, en un altre penal molt clar de Tchouaméni sobre Ricardo Rodríguez, després de la jugada del penal, que sí que van assenyalar, però bé, tampoc va tenir gran influència en el... o cap, en aquest cas, en el marcador final. Joan, acabo. La IFAB s'ha reunit, ho fan un cop l'any, la IFAB són els que modifiquen el reglament, i de cara a la temporada vinent, entre altres novetats, jo diria que la més cridanera és que han marcat un límit de 8 segons perquè el porter tingui la pilota a les mans, i si el supera, que dependrà de la comptabilitat de l'àrbitre, hi haurà corna en contra. No sé com valores aquesta mesura, que no és nova, aquesta mesura ja havia existit.
Però i aquest límit ja hi era? Era de 5... 6 segons.
Era de 6 segons.
6 segons. Sí.
Jo diria que inicialment va ser de 5, després la qüestió és que ningú l'aplicava.
O sigui... Ha sigut sempre de 6, tota la vida de 6.
Doncs
el tema és el següent. Per una vegada s'han guanyat el sou els amics de la IFAB, perquè aquesta norma és un win-win de manual, perquè dones facilitats al porter, perquè té 2 segons més de marge perquè pugui complir la norma, i per altra banda, per l'àrbitre és molt més fàcil prendre la decisió d'assenyalar la infracció perquè el càstig no és tan sever. Jo no conec cap àrbitre,
però justament per això, si jo fos porter i m'ho invento, em queden 5 minuts...
Però t'assenyalava un córner en contra,
no, preocupadíssim. Abans era un lliure indirecte que podia ser a 2 metres de l'àrea petita.
Però com que això no ho aplicaven mai, com diu el Joan, com a mínim així...
Clar, perquè com a àrbitre feia molta mandra xiular un tir lliure indirecte dins l'àrea.
És un càstig molt dur.
Si tens Rafinha al teu equip, és gairebé un penal. Però si no tens un tirador de corners tan bo...
Home, però si la possessió la tens tu, prefereixes cedir un corner a treure ràpid, doncs acabes traient ràpid.
Bueno, aquesta idea que tens, Jordi, és molt rara.
Pregunta-li... Pregunteu-li al porter... Qui era? El porter del Rayo, com es deia? Batalla? Pregunteu-li si li preocupa gaire que li marquin corners en contra.
Però en aquest cas estàs una mica condicionat pel fet de que ara saps que els àrbitres no xiulen. Però tenint en compte que ara hi haurà 8 segons, que els últims 5... l'àrbitre farà algun tipus de senyal visual, suposo que un compte enrere amb els dits, quan arribi 0 n'hi haurà una altra opció que xiular a córner. Per tant, jo crec que quan es comencin a xiular, no us preocupeu, que els porters ja es donaran més pressa i farà que una afició no estigui veient un partit de futbol i veure com un porter té 10 o 15 segons la pilota a la mà sense que ningú xiuli res.
Molt bona decisió, estic d'acord amb el Joan.
Felicitats a tots els participants. Durant 48 anys m'he atipat d'haver a partits en què no han tingut nassos, jo no ho he vist mai, de treure-li la segona groga a un porter, i ara la solució serà una.
Un moment. Una cosa és la pèrdua de temps quan has de posar la pilota en joc,
no,
i l'altra quan la tens a les mans.
Ja ho sé, però és que m'és igual. O sigui, són cosins germans i no han tallat ni l'una ni l'altra, perquè aquesta norma ja hi era i no l'han aplicada.
Però no l'aplicàvem perquè el càstig era desproporcionat.
Desproporcionat no.
Home, perquè era una falta, que era falta indirecta dintre de l'àrea, que...
Terrible.
Bastant pitjor que un córner.
No, no, home, evidentment, sí, sí.
Doncs això, doncs, no costarà res aplicar.
Disminuir el càstig farà que...
Mira, t'explico una anècdota molt ràpida. Tinc un amic que és policia i que al seu poble, quan la gent veu al carrer, la multa aplicable és de mínim 10.000 euros. Llavors, aquest amic meu no vol multar mai amb 10.000 euros perquè estàs putejant a una persona per veure el carrer, que sí que està malament, però no són 10.000 euros. I ara que el seu ajuntament ha rebaixat la multa, doncs ara ja pot sancionar amb més tranquil·litat. Doncs és una miqueta el mateix.
I ara és quan em dius que ara la gent ja no veu el carrer.
No, ara et dic que si la gent veu el carrer i el meu amic policia els veu,
es multarà. No, és que a mi la sanció, me'n perdó, la bufa. Jo el que vull és veure que el joc s'accelera. I jo crec que amb aquesta mesura no farem res, però escolta...
Però tu, aleshores, el que creus és que començarem a veure corners en contra a cada partit?
No, jo crec que això no arreglarà res. Primer perquè tinc els meus dubtes que el senyor àrbitre, que té 10.000 coses a fer al camp, vagi a 8, 7, 6...
Sí, ja veuràs com sí. Ja veuràs com sí.
Tampoc pensaves que l'àrbitre estaria parlant en una altra persona en un micròfon i ara està parlant.
Sí, no? I bueno, una de les novetats, però es veu que no ho han de fer a tot arreu, és que podrien tenir fins i tot un micròfon per explicar-nos el que no entenem, però això ja és un altre capítol.
Això només passa a la Kings League.
Va, el Joan també s'ha guanyat el sou com els seus amiguets de la IFAB. Gràcies, Joan.
Adéu.
I gràcies al Dani Sanabra, l'Anaïs Martí, al Marcos López, que avui han participat en aquesta disbauxa i no s'han guanyat el sou. Gràcies als
tres.
Una pausa i rematarem el Tot Costa com bonament puguem. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Hi ha un fil vermell que et connecta amb la teva ànima bessona. Només tu decideixes la forma que té. Nou Cupra León per 27.400 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En motor, cap de setmana històric, daurat, gloriós pel motociclisme català a Buriram, el Gran Premi de Tailàndia que obria la temporada de MotoGP. Bé, gloriós per tot això que he dit i, evidentment, per la família Márquez, que va veure com Marc Márquez guanyava el Gran Premi i el seu germà Àlex feia la segona posició en un doblet inèdit que, lògicament, els col·loca al capdavant del Mundial. Aquesta és la valoració de la cursa tàctica que va fer el Tro de Cervera que ens ha deixat el Damià Aguilar de retorn des de Tailàndia.
S'ha explicat tot de l'actuació històrica dels germans Márquez a Buriram, o potser no, però igualment se'n parlarà durant molts dies. I ara i aquí el que m'agradaria és centrar-me en una cosa. Pecco Bagnaia va repetir força després de la cursa d'aquest diumenge: el Marc ha jugat amb nosaltres. T'ho pots agafar a la valenta, com si fos ironia, o com una forma d'expressar la superioritat del contrari. El cas és, Marc Márquez va fer befa dels seus rivals ahir. Si en va fer del Pecco, en va fer de l'Àlex, el seu germà. És que anava sobrat. Sí, però això no vol dir que no necessités posar-se al darrere del seu germà per evitar una penalització per sortir-se dels marges de pressió de la goma. És que això també ho va fingir, de debò? i Ducati no n'hauria sabut res? I quina impressió fas a la marca si el primer dia ja vas de sobrat fingint? Si vas de sobrat, però de debò, és més justificable. No és moment d'humiliar el company d'equip com a part de la teva tàctica. Aquesta és una carta que el Tro de Cervera no pot gastar tan aviat. Pròxima cursa a Argentina, a mitjan març, primer favorit, Marc Márquez.
En waterpolo, avui s'han sortejat els quarts de final de la Champions femenina amb tres representants catalans i el Sabadell ha quedat aparellat amb la Limos grec. I després hi ha un duel català que ens garanteix un lloc a les semifinals. És el duel que enfrontarà el Sant Andreu i el Mataró. Per comentar-lo tinc en línia la portera del Sant Andreu. Martina Tarré, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, la veritat.
Sí, molt bé, després d'aquest sorteig que us ha aparellat amb el Mataró als quarts de final de la Champions. Diu el Dani Ballart que sou favorites, suposo que mirant la classificació de la Lliga d'aquest any, però haver de jugar quatre cops en un mes entre Champions, Copa de la Reina i Lliga, no sé fins a quin punt condiciona l'eliminatòria.
Bueno, sabem que és una eliminatòria difícil, no només per als dos partits, sinó perquè pues, és el que dius, no? Que al final ens hem de trobar, aquest divendres comencem a trobar-nos al Mataró i el tenim durant tres partits seguits més. O sigui que hi ha altres factors que condicionen, que un d'ells és el de que ens anem estudiant a mesura que van passant els partits, aleshores doncs serà cada cop més difícil guanyar l'equip que vulgui guanyar i bueno, pues, contenta perquè ens quedem a casa i juguem. I jugo contra la meva germana, que és el que més il·lusió em fa, però per l'altre costat doncs, bueno, haurem de lluitar cada partit com si fos doncs, una final.
Hi ha el factor aquest emocional que comentaves i el fet d'evitar desplaçament, però quan jugueu a Europa no ve més de gust jugar contra equips que no us trobeu ja a la Lliga?
O sigui, jo crec que sí que ve de gust veure com estan els altres equips i veure que és com està el waterpolo fora d'Europa, però bueno, també si el Mataró i el Sant Andreu són entre els 8 millors classificats, doncs en algun moment ens hauríem de trobar i també està bé trobar-nos en quarts de final i el fet de no desplaçar-se, que això ajuda molt per poder descansar bé i per no haver d'agafar un vol un dia abans.
L'any passat, per dir-ho així, entre els tres equips us vau repartir tot el metall, vosaltres vau guanyar la Copa, el Mataró la Lliga i el Sabadell la Champions. Pel que fa a la Champions, i tenint en compte l'històric que tenen, el Sabadell et continua semblant el favorit?
Bueno, al final elles, una cosa que els ajuda, bueno, que jo crec que és el que els defineix molt, és que quan ve la final de la Champions o quan venen les semifinals i la final, elles saben com jugar-la i saben preparar-se bé per aquests partits. Igual, doncs, els altres equips que no en tenim tantes o no n'hem jugat tantes, doncs, anem una mica més verds en aquest sentit. Però, bueno, a nivell de favorit de nivell d'equip, no crec que hi hagi ningú favorit. I crec que estem tots, tant a l'húngar com els grecs, com els espanyols, doncs, preparats per poder jugar una final de la Champions aquest any.
Deies abans que et feia il·lusió enfrontar-te a l'equip de la teva germana. No sé si ja us heu enviat missatges per picar-vos.
Home, sí. O sigui, és que... A veure, primer són els missatges dels nostres pares, una mica tristos, perquè saben que una perdrà i l'altra guanyarà. I els dic, això, vulguis o no com a pares, doncs fa ràbia perquè dius, jolín, podrien haver arribat les dues a semis i ara 100% una de les dues es quedarà a quarts. Però bueno, ja ens ha passat també amb la Copa de la Reina, o sigui que portem unes setmanes de sortejos una mica durs aquí a casa, però bueno, per l'altra banda, amb la meva germana pues ens fa il·lusió també trobar-nos, ens agrada i així ens piquem una mica també a dintre casa per a veure quina és la tàctica i què farem.
Clar, perquè no sé si ells van a la piscina, però com ho faran? Animen a totes les jugades, no? A l'atac i a la defensa.
Sí, exactament. Es col·loquen al mig i reanima a les dues bandes.
Martina, acabo. Diuen els que en saben que ets la millor portera del món a l'actualitat. Quina influència té la porteria sobre un partit de waterpolo?
No ho sé, és que, a veure, primer, jo la veritat crec que no, crec que arribem a un nivell on totes les porteres són molt bones i on totes tenim dies molt bons i dies doncs, igual no tan bons. sí que és veritat que crec que la porteria és un pilar fonamental en el waterpolo, però no crec que ningú sigui imprescindible, no? Si jo algun dia pues, decidís no estar o tingués alguna lesió, toco fusta que no, però tingués alguna lesió, sé que hi ha porteres molt bones a la Lliga i porteres molt bones a Espanya que poden donar la talla i estar a un alt nivell.
Doncs amb la Martina Tarré, la portera del Sant Andreu, hem volgut analitzar aquest duel estel·lar als quarts de la Champions entre el Sant Andreu i el Mataró. Martina, gràcies i sort.
Moltes gràcies i bona tarda.
Mig minut i tres quarts de nou, mig minut i arrenca el Tot Gira. Abans, Pau Bombardó, bona tarda.
Bona tarda.
El Granollers es juga demà a Dinamarca, un partit clau per la seva continuïtat a Europa.
Doncs sí, els vallesans depenen d'ells mateixos per accedir a la següent ronda de la Lliga Europea. Per tant, una victòria els assegura el pas als vuitens de final. Si, a més, a l'altre partit del grup, el Lucerna perd contra el Montpellier, que seria un resultat previsible, passarien com a segons de grup. També avançaran